Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Lluís Freixas Carbonell. Comença la jornada de reflexió com a preàmbul de les eleccions de diumenge. El govern preveu que no hi haurà cap problema per constituir amb total normalitat les 9.139 meses distribuïdes arreu del país. El director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat, Ismael Peña López, ha explicat al Planta Baixa de TV3 que totes les meses electorals del 14F ja tenen al mínim de 3 membres.
Pot ser que tinguem imprevistos aquí. Aquestes 2.000 persones que queden per resoldre les al·legacions, no sabem si decidiran que no venen, no sabem què faran. Esperem que aquestes persones a majoria vinguin i en algun cas donat els podem substituir. Com que creiem que tenim aproximadament 40.000 persones de recanvi, encara que aquestes 2.000 persones de cop no vinguessin, encara ens sobrarien 38.000. Per tant, som molt, molt optimistes.
Queden pendents alguns milers d'al·legacions de persones que no volen formar part de les meses electorals. A Barcelona se n'han presentat 9.500, de les quals se n'han resolt unes 7.000, i fins diumenge hi ha temps de solucionar-ne més. De fet, la Junta Electoral Central ha recordat que les juntes de zona, que abans del 14 de febrer han d'haver respost a totes les al·legacions, i diu que si cal que els ajudin els secretaris dels ajuntaments i els funcionaris municipals. Les unitats de cures intensives de Catalunya encara estan molt tensionades i no perceben un descens del nombre d'ingressats. Els seus responsables demanen una desescalada progressiva de les restriccions i més encara amb les eleccions de diumenge a tocar. El doctor Rafael Mañez és el cap de Medicina Intensiva de l'Hospital de Bellvitge, on tenen prop d'un centenar de llits per a crítics.
Continuem estant en el pic d'aquesta tercera onada. Avui mateix nosaltres en aquests moments tenim 43 malalts ingressats. Tenim 57 més d'un altre tipus de patologies. Sí que el que realment hem notat la darrera setmana és que el número d'ingressos que estàvem fent cada dia pues, ha disminuït, però encara no hem aconseguit disminuir el que és el número total de malalts ingressats dintre de la UCI.
I França serà el primer país que aplicarà una sola dosi de la vacuna a la gent que ha passat la Covid. El govern aprovarà molt probablement la recomanació de l'alta autoritat sanitària que no considera necessàries dues dosis per a les persones que han tingut la malaltia que mantenen la memòria immunitària. I les relacions entre Rússia i la Unió Europea s'escalfen. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, ha dit que el seu país està disposat a trencar els lligams amb els 27 i ha tornat a criticar Josep Borrell per l'empresonament dels líders independentistes.
Li vaig mencionar tots els catalans que van ser sentenciats a 12 anys de presó o més per haver participat en l'organització d'un referèndum sobre la independència de Catalunya. I, per cert, ens van acusar nosaltres d'organitzar aquell referèndum sense aportar cap prova ni res que s'hi assemblés una mica.
I aquest divendres s'ha acabat el termini perquè el raper lleidatà Pablo Hasél ingressi voluntàriament a la presó. Com que no ho ha fet, ara el jutge pot emetre una ordre judicial perquè els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional l'arrestin per ingressar a la presó. L'Audiència Nacional va condemnar Pablo Hasél a presó per injúries a la corona i per enaltiment del terrorisme. Mercè Rodoreda triomfa a les xarxes gairebé 4 dècades després de la seva mort. Un compte de Twitter amb el seu nom que aplega 24.000 seguidors és un dels únics 5 perfils que segueix la cantant Rosalia. El fet que Rosalia segueixi Rodoreda a Twitter ha disparat el rumor sobre si el seu tercer disc es podria basar en obres seves. El compte amb el nom de l'escriptora el gestiona des de fa 4 anys l'exconsellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, que cada dia piula una cita literària seva.
És una persona, Rodoreda, que ha sabut captar l'ànima humana i ens ha despullat a tots els humans i ens ha explicat com som verdaderament. I això no passa en els anys per aquests textos de Mercè Rodoreda.
Esports, David Duach.
La Copa CB de bàsquet s'ha quedat sense semifinal catalana aquest dissabte. Als quarts de final, el Barça s'ha imposat a l'Unicaja per 103-93 en la pròrroga i s'enfrontarà al Baskonia, que ha eliminat el Joventut per 96-87. El Barça disputa aquest dissabte el seu partit de la Lliga de Futbol de Primera Divisió contra l'Alavés. Ronald Koeman té previst algunes rotacions, però depenen de si es recuperen a temps els lesionats Dest, Pjanic i Braithwaite, que són dubte. En canvi, Araujo és baixa segura. A segona, el Sabadell ha obert la jornada amb un empat que el manté fora dels llocs de descens provisionalment. Els vallesans han igualat a un contra el Saragossa a la Nova Creu Alta i han encadenat el nou partit sense perdre. Afegim que el Celta 3, ells un, ha engegat aquest divendres la jornada a primera. I destaquem també un resultat de l'hoquei Lliga d'hoquei patins corresponent a la jornada 20, Igualada 3, Girona 0.
Fins aquí les notícies.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry.
Anthony Kiedis va inventar els lírics d'aquesta cançó mentre conduïa el seu cotxe per anar a l'estudi d'enregistrament, on havien de fer la cançó però encara no sabien la lletra, i la va improvisar d'aquesta manera, conduint i fent-se un autorretrat narcòtic. He dit narcòtic, no de narcòtic, o de persona que pren narcòtics, tot i que en realitat sí, prenia narcòtics. Anthony, Flea, Chad and John. Aquells rockeros portaven ja 8 anys brillant. Eren rockeros punkeros, rockeros funkeros, rockeros alternatius, però amb milions de discos venuts, eh? O sigui, alternatius relativament. I 6 Grammys. I això sí, rockeros angeleros de Los Angeles. Que es deia Blood Sugar Sex Magic. Ho he fet bé, Alfons?
Sí, jo crec que sí, no? Però, home, un àlbum d'aquells que ho va ser tot, en aquell moment. No sé si la Desi ho recorda, però vaja.
Bueno, sí, molt important.
Sonava sí. Red Hot a tot arreu. Estan preparant nou àlbum, que feia ara temps. I Offspring també, eh? Molt important. Que
tota l'adolescència d'Alfons de cop torna.
Sí, sí, sí. I home, a veure si milloren, eh? Que els últims eren una mica més fluixets, també s'ha de dir, eh?
Són els Red Hot Chili Peppers, encara no ho havíem dit. El vídeo els hi va fer Gus Van Sant. Era l'any de Mi Idaho Privado.
Que bo era Gus Van Sant.
I per què no es posen els vídeos que fan els grans directors de cinema, les filmografies dels directors? I per què en un festival de cinema, per exemple, un dia no fan un cicle dedicat els vídeos que han rodat els superdirectors de la història del cinema, no?
Sí, sí, total, i que encara fan, encara...
Seria xulíssim, jo crec que tindria molt d'èxit, i edicions en DVD, o, en fi, monogràfics en plataformes, no? Bé, aquesta és una cançó del 1998, amigues i amics, per si no sou seguidors habituals de la Finestra Indiscreta que acaba de començar, us diré que cada setmana intentem fer un salt enrere, perquè vam fer els 30 anys fa uns anys i vam començar a celebrar cada any que passa 30 anys abans què passava en el món musical mentre fèiem les finestres de llavors. I fa 30 anys la finestra encara tenia 3 o 4 anys i els Red Hot Chili Peppers ja en tenien 8, o sigui que ens guanyen, però bé, de golejada gairebé, que sonin un moment... Us ha posat la pell de gallina, oi? No, 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 tranquils, tranquils, tranquils. Això no va de música rock, excepte quan ve el Carles a explicar-nos històries musicals interessantíssimes, però que van sortint sempre per tot arreu. Bé, perquè aquest programa parla de cinema, però parla de teatre, però parla de música, però parla de pintura, però parla de la vida, però parla de l'amistat, però parla de la creació en general, perquè, en definitiva, som molt indiscrets.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Al vostre servei, amigues i amics. Maribel, escolta'm, no dubtis, eh? Ens demana la Maribel que davant de tantes morts i tantes pèrdues i tant de talent que marxa i tot plegat, tenim relleu suficient al cinema català perquè els anys que venen puguem fer una bona producció en cinema i en sèries? Cada vegada miro més ficció estrangera. La producció nacional no m'atrau molt. Escolta, no ho dubtis. Sempre hi ha gent jove que fa coses que el que convindria és que la gent les descobrís i les anés a veure i els hi donaríem l'oportunitat de seguir. Per tant, apunta't aquest títol, Les dues nits d'ahir. És finalista el Gaudí a la millor pel·lícula de l'any, no s'ha estrenat encara, ningú la votarà i per mi és la gran sorpresa d'aquesta temporada amb My Mexican Pretzel, eh? Evidentment. Per això som, perquè responem preguntes, us proposem temes, escoltem la gent del cinema, juguem amb vosaltres, posem les bandes sonores que us agraden i donem el millor de nosaltres mateixos per fer-nos companyia fins les dues de la matinada. La Sílvia Andrés avui, la Desi de Fez, l'Oriol Fidalgo, l'Àlex Gorina, l'Alfons Gorina i el Carles Gómez estava previst, finalment no hi serà, o potser sí, ja ho veurem. No és culpa seva, eh? És que no ens organitzem bé. Bueno, en definitiva, tenim moltes coses que explicar.
Tengo grandes ideas. Tú eres el ballet. Yo seré el payaso. Y en la elegante melancolía del crepúsculo, él te dirá que te ama.
Eso no importa. Es a ti a quien quiero.
Corazón y mente. Qué gran enigma.
Señorita Teresa, a escena, por favor.
Vuelvo enseguida, amor mío.
Creo que estoy muriendo, doctor. Pero quién sabe. He muerto ya tantas veces.
Tachan, la música de Candilejas, Limelight de Charles Chaplin. I és que el 15 de febrer del 1931 va néixer Claire Bloom, la protagonista d'aquesta pel·lícula, i per tant fa 90 anys. I pensar que gairebé s'ha acomiadat del cinema fent Miss Dalí amb Ventura Pons.
Ai, sí, que tu la vas entrevistar,
sí,
no?
Sí,
val, sí, sí,
sí. I ara la sentirem en aquella entrevista que li vam fer per telèfon, donada l'estrena de la pel·lícula de Ventura Pons, vam parlar de Candilejas i de Charles Chaplin. I, clar, a banda d'això, el Ricard Tarsier, els germans Karamazov, Mirando hacia atrás con ira, El espía que surgió del frío, una carrera interessantíssim, un tramvia anomenat Desig, mític en teatre, no t'ho perdis, i un Hamlet amb Paul Scofield que va fer absolutament història. De manera que, per cert, Chaplin triomfando, eh?
Ja, amb la reposició, no? Sí, sí, és una passada. Bueno, ha passat amb Chaplin, ha passat amb Wong Kar-wai, i no sé com ha anat la de Cronenberg, això sí que no ho sé, com ha anat Crash.
Almenys a les llistes no apareix tant, potser és una pel·lícula més complicada, però
sí.
Jo tenia clar que el Chico funcionaria, ara que estan funcionant bé les
estrenes. És una de les poques coses bones que ha portat la pandèmia en relació al cinema, no? Aquesta possibilitat de redescobrir les pel·lis al cinema, no?
Bueno, i encara hi haurà més Chaplins, en circulació.
Sí, comentava amb Desi que s'ha anunciat la programació del BSN Film Fest, el que en principi es farà del 15 al 23 d'abril, veurem, l'any passat es va haver de canviar, i fa una retrospectiva
Chaplin,
sobre...
No?
Sí, per Chaplin, i justament la setmana passada jo deies ostres, m'agradaria que posessin també les que va fer post-Charlotte, diguem. I les podrem veure aquí totes, excepte la Condessa de Hong Kong, que com no surt, doncs...
Que, per cert, hi ha un oient que diu, esteu com una cabra, diu, Fausto, li diu el Fausto, que estava aquí la setmana passada. Gran pel·li, la Condessa de Hong Kong, perquè la va defensar, no? I diu, estan per donar-los un parell de bufetades als dos protagonistes, Marlon Brando i Sofia Loren. Quina poca química tenien els dos. I, a més, el Brando es va queixar sempre que com es diu, la led de la Sofia Loren era horrorós i que cada vegada que li havia de fer un petó no podia aguantar la respiració.
Quines coses. Mira que tenia possibilitat de donar un petó a Sofia Loren i que et passi
això.
I
això, no? Sí.
I després ens hem quedat flipats de Desi i jo, que també han anunciat que, en priori, un dels grans convidats serà Nicholas Winding Refn.
Sí, amb una projecció de Valhalla Rising, a més, no?
Sí, això sí que hauria de passar. El convidat ja veurem, perquè les mobilitats estan molt complicades i no sé si et passa a tu, Desi, però jo encara quan sento allò, encara que sigui És a dir, amb una persona intermediària, quan dius algú, parles amb algú que ha treballat amb Chaplin. És que la pell de gallina.
Doncs, bueno, a mi em va passar quan vaig entrevistar Geraldine Chaplin, clar, que va ser com... Buah,
que el va conèixer,
Però realment jo pensava que... I ja no només per la relació amb Chaplin, sinó per qui era ella, no? Que era com, és com, és com tota la història del cinema, no?
Doncs mireu el que ens va dir Claire Bloom quan li vaig preguntar com va anar tot allò de fer Candilejas dirigida per Charles Chaplin.
You have played...
És que vostè ha fet tots els Shakespeare, amb gairebé tots els grans actors. John Gielgud, Laurence Olivier, Albert Finney, Derek Jacobi...
John Gielgud, Laurence Olivier...
I també ha treballat amb un altre gran anglès, Charles Chaplin.
And Charles Chaplin.
Charles Chaplin is British.
Esclar que Charles Chaplin era britànic. Em considero molt afortunada que la meva carrera, que la meva vida hagi estat així. Primer de tot, era una actriu jove al Regne Unit. Era una de les protagonistes en una obra i mai de la vida m'hauria esperat rebre un telegrama de Charles Chaplin demanant la meva fotografia per fer una prova per a Candilejas. Vaig pensar que era una broma perquè era massa increïble per ser veritat. Però era veritat i em va demanar volar a Nova York i treballar amb ell durant una setmana. Fer una simulació d'escena com si fos un test, una d'aquelles escenes que mai oblides. Vaig tornar a casa, a l'obra que feia. Vaig esperar 3 mesos i després em van dir que faria el paper. Sabia que allò canviaria la meva vida i ho va fer. La meva mare i jo vam volar a Los Angeles. Chaplin va anar a l'aeroport a rebre'ns i va ser una experiència meravellosa. Vam treballar durant 6 setmanes al jardí de casa seva, preparant les escenes junts, perquè en teníem moltes de junts. Em va encantar conèixer Chaplin perquè era un home encantador. Ell tenia molt de renom en aquell moment, però no hi havia cap raó per no tenir una bona relació amb ell. Va ser un dels millors companys amb qui he treballat. Candilejas és una obra mestra, no puc estar-hi més d'acord. Tot plegat és una experiència increïble que per 1 milió d'anys mai hauria esperat viure, però em va passar i la meva carrera es va rellençar.
La finestra indiscreta, un univers de grans i petites estrelles que ens encenen.
Aquesta nit anirem a nedar, eh?
Quines són les galàxies de la finestra aquesta setmana?
Déu meu!
Carlota i Nora Navas, la nit i la iguana, dos savis de firmament, Christopher Plummer i Jean-Claude Carrière, l'escriptor de Buñuel. I tres convidats estel·lars, la noia del braçalet, Robert Redford i Mank, l'escriptor Orson Welles. I gave you a
second chance. La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
I el racó de l'audiovisual, Morricone fa el do, re, mi, fa, sol. Dreamgirl, My Life as a Supreme, va ser l'autobiografia de Mary Wilson, on explicava lo fatal que s'ho van passar les Supremes treballant juntes, especialment perquè una d'elles, la Diana Ross, s'imposava completament i les pobres Florence Ballard i Mary Wilson no arribaven a treure mai el nas. I l'explotació va ser terrible, perquè en el món de la música hi havia uns assetjaments terrorífics. I això va estar tan malament que la carrera com a solista de Mary Wilson se'n va anar indirectament a la merda. Però que la treguin, el fet d'haver estat una d'aquelles primets que es van acabar convertint en les Supremes. Mary Wilson, morta el dia 8, als 76 anys. Florence Ballard ja va morir i al final, com sempre, Diana Ross és la que treu el nas.
Before loneliness will cause my heart to break.
Les deixarem cantar al llarg del programa, Daisy. Això ja no és de la infància de l'Alfons, ni és de la teva infància.
Ni teva, tampoc.
Home, de la meva, una mica.
No.
I remember when. Bueno, en fi, és el que tenim. Hem de parlar de molts muertitos, uns quants i molt importants. Per tant, anem directes.
Los muertitos de Gurina.
Oh, Rocco y sus hermanos. Es que es terrible, Desi, Alfons. Per què es moren?
Ja, sí.
S'ha mort Josep Rotuno, tenia 97 anys. Clar, home, ja, esclar, bueno, esclar, sí. Tenia 97 anys i estava retirat feia molt de temps. En fi, pensar que va ser el càmera d'Humberto D, que va començar fent la fotografia de Pan a morir. Ai, que va treballar amb Visconti en Noches Blanques, va fer la fotografia de Noches Blanques, de Rocco y sus hermanos, del Gato Pardo, de l'Estranjero, que va ser el director de fotografia de Fellini des de Toby Dammit fins i la nave va, i al mig Satiricón, Roma, Marcor, Casanova, ensenyo d'orquestra, la ciutat de les mujeres, tot això fotografiat per ell, que va ser nominat a l'Oscar per Old That Jazz, que va fer Popeye, Popeye! Popeye de Robert Altman.
Està molt bé, és una pel·li molt curiosa, a mi m'agrada molt.
Oi que la podem reivindicar una mica?
Sí, home, és super de culto.
Jo no l'he vist i la veuré perquè la tinc guardada per quan faci un repàs a Robert Altman. Sí.
Bé, amigues i amics, que desapareguin aquesta gent, pensa que aquest senyor va mirar per l'ull de la càmera i va enfocar a Burlant Castell i Clàudia Cardinale quan ballaven en el palazzo aquell.
I a més en un moment en què no podien comprovar tot el que gravaven al moment. Vull dir que això no ho hem d'oblidar.
S'havien d'esperar a la nit veure la cosa revelada i, hòstia, ha anat fatal, demà repetim.
Exacte, sí, que canvia molt com es plantejaven la imatge abans i ara. O sigui.
Bé, amigues i amics, qui ha mort aquesta setmana, que és inevitable i a més és un honor mencionar la Finestra Indiscreta? Robert C. Jones, als 84 anys, que va guanyar l'Oscar al millor guionista per El Regreso, aquella vella pel·lícula de Hal Ashby amb Jane Fonda... I John Voight, perquè en realitat era muntador. Era el muntador del Money's Watch, 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 Adivina quién viene esta noche, Locos de Alabama, Días de Trueno, Love Story, Ángeles Rebeldes, en fi, un fotimer de pel·lícules. Amor Muflida Tlatli. No us sona? 73 anys. Va ser la primera directora de llargmetratges de Tunísia i del món àrab. La primera directora de llargmetratges. Venia d'una família conservadora, va estudiar a París i va fer una primera pel·lícula que va ser càmera d'or al Festival de Cannes, que es va estrenar aquí, que es deia Los silencios del Palacio, i que era una expressió magnífica del món de la dona tunisiana en un moment en què només parlaven els homes de les dones i com parlaven, no?
Pues una pionera, no? Perquè el cinema àrab ha donat un munt de directores interessants.
I en aquell moment no va ser gens fàcil per ella enfrontar-se a la família i al país per poder fer aquesta primera pel·lícula. Després va fer només dues més i va acabar sent ministra de Cultura després de l'enderrocament de Ben Ali. O sigui que li van donar la importància que mereixia i ha mort als 73 anys, no se sap de què. I Larry Flint, ha mort Larry Flint.
Sí, parlàvem de la pel·li, no?, de l'escàndalo de Larry Flint, que va ser una pel·li que en el seu moment va ser molt important, molt popular, no? Sí. Seria la paraula, i jo crec que no estava malament, no?
Sí, a més, feia el seu paper el Woody Harrelson, i a més, com hi havia la Kurnilov, si no recordo malament, no? Sí. Tenia com molta mística aquella pel·lícula.
Bueno, i aquestes pel·lis d'aquella època que érem com sobre un personatge i que érem com una mica megalòmanes, no?, i que entraven molt bé, no? Eren pel·lis que la gent anava al cine a veure-les i eren com atractives.
La música,
no?,
de Los Girasoles és perquè també va ser el director de fotografia Giuseppe Rotuno de Los Girasoles, Fuà. En fi, escolteu, i després un mort que ja fa 7 dies, però que no havia pogut entrar a la Finestra Indiscreta. I llavors és avui que li fem l'homenatge i, a més, tots hem reaccionat molt davant de la seva desaparició.
Mi propio padre. Bien, yo soy su hijo. ¿Cuánto tiene que odiarme? No te odia. No ha sido idea mía, cómodo. Tampoco he rehusado. Pídemelo. ¿Quién, yo? Escucha atentamente. Y oirás a los dioses que están riéndose. Yo no les oigo reír, cómodo. Tú harás lo que los dioses manden.
Així el vam descobrir, eh? Bueno, el va descobrir la gent de primers dels 60, quan va fer el paper de Còmode a la caiguda de l'Imperi Romà d'Anthony Mann. un còmode, la veritat, es deia Christopher Plummer i tenia una pluma que no se li acabava i va acabar guanyant l'Oscar per una pel·lícula on feia de gay, molts anys després, però no, o sigui, rotundament nada, no? Tenia una filla, va venir a Sitges.
Amanda Plummer,
sí, efectivament, sí. No?
Bé, que era, si algú la recorda, la primera escena de Pulp Fiction era Amanda Plummer parlant amb Tim Roth amb un bar.
Bé, li dediquem aquests minuts, així, per comentaris, però a mi m'encantaria que, com que ara sortirà Sonrises i Làgrimes i cantava Sonrises i Làgrimes, però no cantava Sonrises i Làgrimes, ara vull que sentiu com canta Christopher Plummer.
Oh, this is America, the place to find the hope. If you give up, you will never find your family. So, never say never. Say never, say never, whatever you do. Never say never, my friend. Tais-toi!
Fiven i el Nuevo Mundo. Va doblar un dels personatges i cantava aquesta cançó amb Fiven.
Que sembla un spin-off de Ratatouille ara mateix.
Veritat?
Sí, com sona, sí.
Bueno, és que era canadenc, encara que era de Toronto i no de Montreal, però suposo que hi ha una mica d'aproximació i un bon actor a vista té la capacitat, no?,
d'adaptar-se.
D'adaptar-se i tal. Però no canta malament?
No, és el que t'anava a dir, que no està gens malament.
I llavors, per què el van doblar quan cantava a Sonrises i Làgrimes?
Bueno, Fräulein...
María.
Fräulein María. No sé qué le habrá dicho la madre abadesa.
No mucho.
Usted es la duodécima de las institutrices que han desfilado por aquí para cuidar a mis hijos desde que murió su madre. Confío en que usted durará más que la anterior. Solo permaneció aquí 2 horas.
Pues, ¿qué defecto tienen los pequeños?
No es defecto de los niños, sino de las institutrices.
Oh.
No sabían mantener la disciplina y sin ella no puede marchar esta casa. Téngalo presente.
Sí, señor.
Every morning you greet me. Edelweiss, la flor blanca dels Alps, símbol pels austríacs en aquell moment del seu país envaït pels nazis, i que, per tant, quan la cantaven, estaven fent un acte de resistència antinazi. Per tant, és allò que dius, en el moment del 155 haguéssim hagut de pensar en una flor catalana i podíem haver cantat tots l'himne de la flor catalana i ja està fet, no? Aquí, doblat per Bill Lee, que també està molt bé, evidentment, però no és Christopher Plummer, ho sento, eh? En fi, ell detestava Sonrises i Làgrimes. Deia que en lloc de The Sound of Music s'hagués hagut de titular The Sound of Mucus, que vol dir la so dels mocs, dels plorarers i dels plors.
Home, la veritat és que veient alguns dels comentaris, és una pel·lícula que té la gent dividida entre els que l'estimen i els que l'odien. Per mi és molt curiós.
A mi m'agrada, la veritat.
Perquè jo vaig créixer amb ella, allò que la tenies gravada a l'UVA, que se la miraves i de cop comences a veure gent que no la suporta. No? És curiós.
Bé, el Matías ho diu claríssim. La caiguda de l'Imperi Romà crec que va ser la primera que vaig veure d'ell i una gran interpretació i magnífica pel·lícula, indiscutible. Aquí el Josep Manel diu, 2 papers, Sherlock Holmes, Assassinato por decreto, que l'ha mencionat molt.
Aquesta pel·li és molt xula, sí. Jo no, la vaig veure fa relativament poc i està molt bé. I d'aquesta parla molt sempre el Fausto, fixa't. És d'aquestes pel·lis que sempre reivindica molt. Sí.
I el Retorn de la Pantera Rosa, on feia el paper de Sir Charles Lytton, que era el David Niven, el personatge de David Niven a la primera Pantera Rosa, que li pega molt, no?
És que tenia una capacitat també estranya de ficar-se en coses molt rares i fer papers bastant curiosos. Té una filmografia llarguíssima, plena d'algunes coses infumables.
Bueno, va ser Rommel a La Noche de los Generales, va fer d'Atahualpa, va ser horrible aquí, un inca de Royal Hunt of the Sun, va ser Rudyard Kipling al hombre que pudo reinar.
He vuelto. Deme algo de beber, hermano Kipling. ¿No me conoce? No, no le conozco. ¿Quién es usted? ¿En qué puedo servirle? Ya se lo he dicho. Deme algo de beber.
Comentaris dels oients de la finestra. Per mi sempre serà el capità Von Trapp. Otra, Testigo silencioso, amb Elliot Gould. No la recordo en absolut, aquesta pel·lícula, no? Plan oculto. Unes coses,
sí,
recordes?
Amb l'Spike Lee.
És fantàstic, recorden unes coses? Aquí, jo crec que és un actor que va fer-se a poc rodó, molt atractiu, la veritat. Si hagués viscut en aquesta època, seria un model d'alta costura per la seva elegància.
Sí, sí, sí. Testigo silencioso, l'any 78, dirigida per Daryl Duke.
Naturalment, el Tolstoi de l'última estació, Tolstoi, estava bé, també, en aquesta pel·lícula.
I abans has parlat de Beginners, la pel·li per la que va guanyar l'Oscar, i a mi sí, em sembla una pel·li realment bona. És d'aquestes pel·lis que s'haurien de reivindicar més. I una pel·li de Mike Mills, que era d'un home gran que li explicava al seu fill que era gay, no? O feia aquesta
sortia
confessió.
Sortia de l'armari, però ja amb una edat venerable,
sí,
no?
I exacte,
gairebé amb nets, em penso que també.
I no, molt ben, no?, explicat, i amb molta sensibilitat, i amb molt d'humor també, i sobretot parlant d'aquesta cosa de acceptem les coses o les acceptem a mitges, no?, quan ens toquen de prop, no? Jo crec que ho explica va tot molt bé, una pel·li molt, molt afrancesada, també amb moltes decisions així com de posada en escena. És una pel·li molt interessant, està molt bé.
Bueno, mencionem aquesta i evidentment la substitució que va fer a Tot el dinero del mundo.
Sí, que encara que podeu trobar... Que havia de ser Kevin Spacey, no?
Bueno,
sí.
Podeu trobar imatges de Kevin Spacey, perquè el van borrar, literalment.
I el van nominar per una interpretació una mica absurda, sí, sí, no? Perquè tenia poques escenes i algunes em sembla que eren manipulació digital, no? Com de...
Sí, sí. Sí, i bé, hi havia Remember, aquella de la Tommy Goyan, que perseguia un nas, i també em va semblar bastant bé.
I Sidiana, i El Nuevo Mundo, i Lobo, i 12 Monos...
I la meva reivindicació, que és El Dilema, del Michael Mann, perquè feia de Mike Wallace i estava superbé.
I L'Hombre que inventó la Navidad, on feia el paper de Scrooge, i alerta, va fer un remake de En el estanque dorado per televisió, mai diríeu amb qui. Ell feia el paper de Henry Fonda, i qui feia el paper de Catherine Hepburn? Julie Andrews!
Ah.
Els van reunir de vells una altra vegada per fer L'Estanque Dorado. Jo no l'he vist mai, això.
Això és per tele?
Per tele, per tele. M'encantaria veure-ho. En fi, hem volgut fer una mica d'atenció i, a més, agrair moltíssim tots els missatges que heu enviat participant en aquest record, aquest Alfred Palmer, que jo estic d'acord. Era bon actor de jove, però va ser molt millor actor...
Ja de més de gran,
de,
no?
Més de gran, eh? I he trobat una peça, una cosa raríssima, per encara sentir-lo cantar una altra vegada. Ell havia fet Cyrano de Bergerac al teatre, i quan va acabar de fer el Cyrano de Bergerac al teatre, li van demanar de fer el paper de Cyrano una altra vegada en una versió musical, en teatre, i cantava la cançó del nas.
There are 50 score varieties of insult you could find. The lyrical, satirical, commercial, controversial, and quite frequently the kind. If you possessed a minimal amount of mind. Examples. Should my nose ever burgeon to that hypertrophic state, I wouldn't wait, I'd urge a surgeon to amputate. It seems to be a rare and rather useful gadget that you sort of stick it in the air and then hang up your hat. Or you might have said, from its size and shape, I'd say it was a rock, a bluff, a cape, a cape! Oh, no! A peninsula!
Com s'ho fan tots aquests actors per cantar tots bé?
I no se sap per què no va cantar ella,
és un recitat. Perquè l'estil de cançó lírica de Richard Rodgers i Oscar Hammerstein II demana veu de cantant d'òpera, per entendre'ns. Canten molt bé, però volien allò gorgorito finissimo.
I no arribava.
No arribava. O no arribava, o els hi semblava poc elegant, perquè té una veu una mica especial, no? Però, en fi, jo sempre valoro més que sigui l'actor el que canti i ja està. Bé, per acabar aquests records meravellosos, ja abans d'arribar Jean-Claude Carrier... Us recordem que va morir Montserrat Carulla, i aquesta setmana a la Filmoteca, dimecres que ve a 8:15, fan Vida de família, del 1963, una pel·lícula increïble que va interpretar en Fernando Guillén i Ana Maria Noé i en Maria Aurelia Campmany, que és el millor retrat de la burgesia catalana en l'època del franquisme. I ella feia un paper estupendíssim. Quan li van donar el Gaudí d'Honor el 2013, la vaig entrevistar al programa Sala 33 que feia el 33, i m'ha fet molta il·lusió que sé que la Vicky Peña va suggerir a la Filmoteca que abans de la projecció de Vida de família dimecres que ve emetin l'entrevista sencera de Bichora que vam fer amb la Montserrat Carulla i en un acte que presentaran la Vicky Peña i el Jaume Figueres. Per tant, us recomano que aneu.
Ai, que xulo, que guai. Quan és? Quin dia és?
Dimecres a 8:15. I la pel·lícula és extraordinària. Aquesta és una de les seves escenes.
Ellos pondrán el instrumental, los muebles y la ropa.
¿Y tú?
Lo que falta, el local.
¿Con qué dinero? ¿Hasta que termine el reparto no tendremos un real?
Sí, claro, estas cosas tardan mucho tiempo.
Y el reparto no se hará hasta que se haya valorado todo. Prácticamente depende de tía Aurelia.
No, de tío Carlos. Retrasará todo lo que pueda el cobro de su legítima. Me decía Javier que lo más apropiado sería...
Aquesta és la veu de Montserrat Carulla, de jove, increïble.
¿Cómo voy a pagar el alquiler hasta que la clínica empiece a rendir?
Eso serán por lo menos 20.000 pesetas cada mes.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I a tot això, que els Oscars s'han tornat bojos i han passat les prelistes finalistes d'una quantitat de categories, bueno, que jo m'ha cridat molt l'atenció una cosa. Jo no sé si les has consultat, Desi, però...
He mirat així per sobre, però no.
Em fa molta gràcia que hi hagi dues pel·lícules que són finalistes dues vegades, com a documental i com a... Bueno, prefinalistes, com a documental i com a pel·lícula de parla no anglesa o estrangera.
El Agente Topo, no?
El Agente Topo, de Xile.
És molt xula, aquesta pel·li. Molt divertida.
Molt
maca, sí.
Un documental d'una directora xilena. Hi ha tres pel·lícules sud-americanes. La pel·lícula Ja no estoy aquí, de Mèxic, es veu que és boníssima, i La Llorona, de Jairo Bustamante, no? Però quan s'estreni l'Agente Topo tenim entrevista amb la directora, perquè va venir a Sant Sebastià, vaig poder parlar amb ella i és divertidíssima, estupenda, no?
I em sembla que reestrenen La Llorona.
També, torna al CES.
Que tornaven a estrenar-la, sí.
La Llorona, sí. I després hi ha una pel·lícula que es diu Collective, que és de Romania, d'Alexander Nanau, i que parla de uns periodistes lluitant per posar en relleu les corrupcions del poder polític del seu país i tal, que també és finalista com a millor documental i és la representant de Romania que ha entrat a la llista de les pel·lícules candidates a millor film de parla anglesa, on jo crec que la guanyadora indiscutible serà Another Round, del Thomas Vinterberg.
Que està molt bé, també.
Que està molt bé. O sigui que hi ha Hope, que s'ha estrenat, de la Maria Sodal. Hi ha Entre Nosotres, que s'estrena la setmana que ve, la pel·lícula francesa. I, en fi, ja veurem, ja anirem parlant, però, bueno, la veritat és que no hi ha molt on triar aquest any, al fons.
No, la veritat és que, home, són uns premis una miqueta de nivell mig-baix, però és inevitable. A mi em fa plantejar si s'han de donar o no tots aquests premis aquest any, però la indústria no pot aturar-se.
No? Exacte.
Bueno, ara serà el moment en què la Deixi ens farà el seu panegíric de Jean-Claude Carrière. Que va ser, entre altres motius, el guionista de Cyrano de Bergerac, que ara sentíem el Christopher Plummer.
El tall de veu aquest, si ho he pensat. Sí,
I aquesta és la música de la versió del Gerard Depardieu que va escriure Jean-Claude Carrière, que era, en fi, no tinc paraules.
Bueno, és que jo crec que és el millor guionista, no? O sigui, clar, és una pèrdua d'aquestes molt, molt heavies, perquè a més de tot el que va fer amb Buñuel, no? Jo només per ver Bel de Juro, El discreto encanto de la burguesia, ja em sembla com, bueno, és que són guions per mi perfectes, però després també va treballar amb Louis Malle, amb Godard, i fins i tot ja més avançat, o sigui, no fa tant, va escriure una pel·li coescriure que a mi em flipa, que és Birth, la de Jonathan Glazer, que era molt coherent amb els temes que ja havia abordat a la seva trajectòria com a guionista amb altres directors, i bueno, és que em sembla com perfecta, no? Sempre ple d'idees, com molt revolucionària a l'hora de parlar de la condició humana, o sigui, em sembla com, no sé, aquestes millors guionistes que hi ha hagut mai.
És que a mi em flipa, perquè, per exemple, ara estava fent coses amb Philippe Garrel, no?
Sí, amb pare i fill. Sí, havia treballat amb el pare i havia fet la de Louis Garrel també, no?
I un home que ha fet des de Taking Off del Milos Forman o Valmón, jo què sé, El tambor de Ojalata, de Volker Schlöndorff, per exemple, Tamaño natural, de Berlanga, o El artista y la modelo, de Fernando Trueba, o jo què sé, bueno, Harold y Maud, aquella flipada de Harold y Maud, del Halashby, de la vella amb moto, amb un noi jovenet, etc. La insoportable levedad del ser, Los poseídos, Somersby, el Van Gogh aquest de fa 3 anys, tot ho va escriure Jean-Claude Carrière, que, a més...
I va fer una cosa molt maca, que a mi m'agrada molt, que sona que de fet està editat aquí a Espanya, que va fer la novel·lització de les dos pel·lis de Tatí, Montseu Lot i Mi Tío.
Però és que al començament de la seva carrera ell havia col·laborat amb Tatí i amb Pierre Reté, que era el seu alumne. O sigui, i a més era cartunista. Jean-Claude Carrière va començar fent tires còmiques, o sigui...
com un prodigi, no?
Una cosa indescriptible. I va adaptar el Mahabharata teatral i va col·laborar amb Peter Brook moltíssimes vegades. En fi, quan va venir moltes vegades, vam entrevistar fins a 4 vegades a la Finestra Indiscreta, perquè venia molt a Barcelona.
I era maco, o sigui, amb els documentals dona una actitud molt bona, però sempre amb aquestes ments tan complicades.
Un absolut amor. I ara l'escoltarem en una d'aquelles entrevistes que vam fer amb Jean-Claude Carrière, precisament parlant de Buñuel.
Cuesta imaginar que pueda existir otra personalidad como Buñuel. Es decir, hay tanta gente extraordinaria en todos los ámbitos de creación, pero gente tan determinada en sí misma, tan completa, tan concreta, tan perfectamente perfilada en sí misma como Buñuel.
Concreta, sí, es una palabra que me gusta mucho a propósito de Buñuel. Y a mí me parece, bueno, de toda manera es un facto que en la historia de cultura española el encuentro entre Lorca, Buñuel y Dalí y Alberti ha sido seguramente el evento número uno en la historia de la cultura española. No hay nada en otras culturas que se podría comparar a eso. Es fenomenal el encuentro. Pero Dalí es un pintor, para mí, muy interesante también como, yo diría, filósofo de los tiempos modernos, como un hombre casi ejemplar del siglo XX, de una cierta manera, mediático. El hombre que realmente ha entendido por primera vez la imagen de síntesis y también el papel, la importancia de la mediatización. Buñuel era el contrario de Dalí, de este punto de vista. Y a mí lo que me parece de Buñuel es que es un cineasta, es un hombre de cine, pero se encuentra por todos los caminos. Para un novelista español, un pintor, un cineasta, claro, un hombre de teatro, un filósofo, un ensayista, es imposible de evitar Buñuel. Buñuel está aquí como un monumento vivo en medio de todos los caminos. Por ejemplo, Picasso es un pintor, pero un novelista, pintor fenomenal, pero un novelista, un hombre de teatro, puede trabajar sin encontrar a Picasso. Sin encontrar a Buñuel, no veo cómo es posible. Y lo que a mí me ha parecido siempre muy evidente, muy obvio, es que, digamos en francés, que después de la muerte, de la desaparición de un hombre, de un artista famoso, siempre hay un periodo de purgatoire, de purgatorio, donde por un momento se olvida. No se ha olvidado de nada, Luis. Es extraordinario. No ha conocido, es como si no fuera muerte. Como si siempre su obra y su personaje, pero no se pueden separar. El hombre, que era un hombre impresionante de bondad, de generosidad, de simplicidad compleja, y de un hombre que vivía muy, aparentemente muy tranquilo, en un nodo de paradojas. Y bueno, eso, el hombre y la obra son inseparables. Hay una correlación perfecta entre los dos, y también el facto que Buñuel es la España misma, el Aragón mismo, en el mismo tiempo. Es universal. Es el aspecto universal de España. Y de una manera tan natural, sin caer en el trabajo intelectual, en el pensamiento filosófico, de una manera tan natural, que es claramente único.
Uno se pregunta, porque Buñuel es tan esencialmente cinematográfico, que ante sus películas uno tiene la sensación de que todos los factores técnicos no tienen un cuidado tal como se entiende habitualmente el cuidado, sí, el acabado, para entendernos. Mm-hmm. Es la apariencia. Mm-hmm. Y uno se pregunta, si Buñuel debía tener ganas de hacer una película determinada, él era esa película, y esa película era él, ¿cómo podía intervenir una persona como Jean-Claude Carrière? Es decir, uno piensa, pero si seguramente esa película estaba en su cabeza.
De una manera técnica, seguramente no había nada que añadir, porque Buñuel conocía muy bien la técnica cinematográfica y no quería utilizar los efectos cinematográficos, los efectos particulares. Bueno, eso es su estilo muy directo, muy concreto, muy de constat, ¿no? Pero para llegar a las escenas, a los guiones, necesitaba un guionista, necesitaba de compartir un hombre, un colaborador, para hablar, proponer, recibir, discutir. Y la cosa más difícil para mí al inicio, la primera película que hemos escrito juntos los dos, el diario de una camarera, que se trataba de la adaptación de una novela de Mirbeau, teníamos algo que desarrollar, ¿no? Pero después de 2 o 3 semanas, a mí, yo me encontraba extraordinariamente satisfecho de trabajar con Luis y quería querer todo lo que me estaba proponiendo. Quería querer las ideas de Buñuel. Y un día llegó el productor de París, me invitó a cenar y me dijo al final de la cena, sin Buñuel, me dijo, todo está bien, Buñuel está muy contento con usted, pero hay que decirlo, decir no de vez en cuando a Buñuel. Y eso es la cosa más difícil que he tenido que aprender. Oponerme a Luis. Proponer y oponer. Y decir, a veces es muy difícil cuando un hombre como Luis Buñuel te dice, vamos, aquí podríamos tener una escena tal, tal, tal. Y tú dices, no, no me gusta, eso no me gusta. Es difícil de decir, pero es necesario. Es la cosa que necesitaba Luis, era una colaboración y también una oposición. Y también otra cosa, la posibilidad, muy importante para él, de improvisar y de actuar con un partenario los primeros elementos de las escenas, de antes de escribirla. Decía siempre, cuando una escena se puede actuar, es fácil de escribirla.
Era un hombre muy severo consigo mismo y con los demás. Que decir...
muy severo con el trabajo, pero muy bueno y muy divertido en la vida. No, sin ninguna autoridad. Era un hombre con un corazón inmenso.
Cuando digo severo me refiero para conseguir un algo concreto. Es decir, si él tenía una idea...
Sí, sí, y... claro. Bueno, ir a trabajar con Buñuel, francamente, es como ir a la final de los Juegos Olímpicos. No hay un nivel superior. Y tú tienes que tener una forma estupenda de dar a Buñuel todo lo que tú puedes dar. No hay ninguna restricción posible. Trabajar con Buñuel quería decir vivir con Buñuel, los dos solos, en lugares aislados, en el balneario de San José Purúa, Michoacán, fuera de México, sin amigos, sin mujeres, sin nada para divertirnos. Quería decir comer tres veces al día los dos. Hemos comido juntos los dos más de 2000 veces. Como muchas parejas no han comido tan a menudo, ¿no? Y era para llegar a la cosa más importante de todas, es de trabajar sobre la misma película. No es importante la parte de Buñuel, no es importante la mía, menos. La cosa importante es el resultado, la película. Y para llegar a compartir y a colaborar de una manera muy, muy sincera y profunda, hay que olvidarnos los dos y de pensar únicamente en la película.
¿Le puedo hacer una última pregunta?
Sí, claro. No hay última pregunta.
Bueno, pero por el tiempo, no es porque...
Y no hay última contesta.
No, más que nada por el tiempo, porque se tienen que ir y todo esto, no. Pero... En Belle de Jour ya estaba un poco, pero con El discreto encanto de la burguesía y El fantasma de la libertad, yo creo que el tándem que formaron ustedes consiguió algo que el cine necesitaba y estaba persiguiendo desde hacía muchísimo tiempo, que era destruir casi todas las convenciones narrativas heredadas de la novela del 19. Fue darle una dimensión...
Empezó con La Vía Láctea. La Vía Láctea para mí es un punto decisivo en la obra de Buñuel. Después de La Vía Láctea hay una libertad en sus películas que hasta hoy me parece extraordinario realmente. No lo he realizado cuando estábamos trabajando, claro, pero realmente hay algo muy particular, ¿sí? Pero una cosa es de destruir las convenciones narrativas y bueno, otra cosa es de no aburrir la gente, y eso era muy muy importante para Luis, de siempre mantener el interés dramático de una cierta manera y también de no perder la fuerza subversiva. Aún si se trataba en sus últimas películas, como lo decía Benayoun, un crítico francés, de una subversión dulce, una subversión dulce.
On the death of Prince.
La mort d'un príncep del cinema, parlant d'un monarca del cinema. No sé quin comentari se us ve al cap de si al fons, després de sentir les paraules d'una persona que ha dinat i sopat dues mil.
Bueno, està molt bé això de, clar, si quedaves amb Buñuel, era obvi que havies de donar el millor de tu mateix. Això està molt bé, és clar, obvi, no és?
A mi m'ha agradat quan, que Buñuel necessitava un contrapès, també, no? Allò, el yin i el yang, no? I, però vaja, la manera d'explicar les coses i la veu i tot, el que dèiem abans, és de parlar amb algú que ha estat amb Buñuel o Chaplin o qui sigui, bueno, és que clar.
Bé, és que la primera part del programa d'avui ha estat com una mena de firmament estel·lar de figures que han desaparegut i que, de cop i volta, no és que vulguem fer un programa morgue, senzillament és que són massa
importants, no?
Són massa referents i no podem dir-los i passar-los així pim-pam, entens? De cap manera, no? M'has preguntat abans com era la vida a la vida real. Ell venia aquí a fer classes moltes vegades, va fer cursos d'escriptura de guions i tot això, i també es van representar obres de teatre seves i venia a fer companyia, no a controlar, a fer companyia i a donar-los suport, i era charmant, era agradabilíssim. I era l'últim supervivent de la foto que quan Buñuel va anar a Hollywood a promocionar el Discreto Encanto de la Burguesia amb ell i amb el productor de la pel·lícula, George Cukor els va convidar a sopar a casa seva. I quan van anar a sopar a casa seva es van trobar amb Hitchcock, amb Billy Wilder, amb William Wyler, amb George Stevens, amb Ruben Mamoulian, amb Robert Mulligan, amb John Ford, amb, o sigui, amb tots els grans patriarques vius del món del cinema, i es van fer una foto tots junts, tots són morts, quedava un. Jean-Claude Carrier.
Que era més jove, com 20 anys més jove
molt
que la
més,
resta.
Clar, clar. I ara era molt vell ja i ha desaparegut tota la gent d'aquella foto absolutament legendària. No?
M'estàs posant la pell de gallina, ja sé que has dit molts noms, però m'imagino a Hitchcock i John Ford a la mateixa habitació. I
l'únic que no va poder anar és Fritz Lang perquè estava malalt, però tant que ara era viu i també l'havien convidat.
Clar, qualquiera come ara, no?
És el que he escrit jo en un article que he publicat aquí a la pàgina web de Catalunya Ràdio. Qui hagués pogut ser un fantasma i estar assegut en silenci escoltant aquella gent, barallant-se i parlant junts, per l'amor de Déu! Increïble! I Buñuel era sort i no s'entrava de res, però en fi... Bé, escolteu, a la recta final de la primera part del programa, també ens han reclamat que diguéssim alguna cosa de Charlotte Rampling. Que també canta bé. Escolta, és el que dèiem abans, no? També canta bé Charlotte Rampling. Ara la sentireu, no? Bé, senzillament és que Charlotte Rampling ha fet 75 anys. És que ho fan tot bé, és increïble, no? Un oient recordava que sortia Que noche la d'aquell dia fent d'una groupie dels Beatles en la pel·lícula de Richard Lester. No tenia ni paper. Estava allà i sortia un moment. En fi.
L'altre dia vaig veure, que no ho havia vist, que Gaspar Noé, a més de fer Luxa Eterna, la pel·li aquesta, ha fet com un spot d'aquests de Luxa, no?, que és també per Yves Saint Laurent, i és amb ella de prota, i és com una mena de continuació de Luxa Eterna, i fa una mica com d'aquelarre també de bruixes, i està brutal. O sigui, és com d'aquestes presències que dius, que tia. O sigui,
evidentment, ja, ben aviat tindrem a Dune, la nova versió de Dune, la veurem a la nova pel·lícula de Paul Verhoeven, Benedetta, una pel·lícula que es diu Last Words, amb Nick Nolte, en parlàvem l'altre dia, però en fi, ella és...
Aquesta es va veure a Sitges.
Sí, es va veure a Sitges. Bueno, en fin, Melancolia, Swimming Pool, Max mi amor, el portero de noche, Zardoz, La caída de los dioses... Ah, en fin, y recuerdos.
¿Puedo hacer algo para animarte? No, creo que no.
¿En qué estás pensando?
Hueles muy bien.
¿Sí?
Es el aftershave. De pronto me ha evocado mi niñez con un arrebato prustiano.
Sí, es que yo utilizo arrebato prustiano de Chanel. Está de rebaja, tengo un tonelito.
És una de les millors línies de... És una de les millors línies de la carrera de...
De Woody Allen.
De Woody Allen, sí, crec.
Que després en parlarem, de lo que se viene.
Ah, sí o no?
Sí, sí.
Sí, tenim novetats.
Ja veuràs.
Això serà la segona part del programa, perquè ara acabarem recordant que Charlotte Rampling era una de les protagonistes d'una de les pel·lícules de la meva vida que ningú no recorda. La soltera Ritozona. Es deia aquella pel·lícula aquí. La soltera Ritozona, en realitat, era Georgie Girl. Era una pel·lícula post-free cinema, una mica amb tocs Richard Lester, per entendre'ns, de Silvio Larizzano. En fi, amigues i amics, es va anunciar mesos a l'Arcàdia del carrer Tuset, que era art i assaig d'aquella època. Es va estrenar el 1970, molt tard, i hi havia un plafó damunt de la taquilla molt gran amb les fotos dels protagonistes que deia Sir James, la foto de Sir James, estima a Georgie, la foto de Georgie, que estima a Josh, la foto de Josh, que estima a Meredith, que era Charlotte Rampling, que s'estima molt, deia al final, que s'estima molt a si mateixa. Eren James Mason, que estima a Lynn Redgrave, que estima a Alan Bates, que estima a Charlotte Rampling, que no estima ningú excepte a si mateixa. En fi, una història deliciosa, que era una pel·lícula híbrida, simpatiquíssima, sobre el swinging London d'aquella època, que va arribar a ser finalista a l'Oscar a la millor actriu per Lynn Redgrave, que competia amb la seva germana Vanessa per, no sé si era Morgan o Caso Clínico, i no van guanyar cap de les dues perquè hi havia Liz Taylor, que s'ho van portar tot per Qui tem Virginia Woolf. O sigui que va ser un desastre en aquest sentit. James Mason va perdre perquè hi havia Walter Matthau per en bandeja de plata. I, en fi, era un atac al puritanisme, a la hipocresia de la societat anglesa, i era una pel·lícula que jo reivindico i que vull que torni, perquè el Free Cinema sabia riure i jo necessito veure pel·lícules que deixin riure la gent sense apretar massa els pedals. De manera que us deixo amb Georgie Girl i amb la cançó que els Seekers van fer per la pel·lícula. Però no ens deixeu. D'aquí 10 minuts som aquí amb vosaltres una altra hora.
Well, it's a bit vague, really.
But he lives here?
Oh, yes.
And you, do you live here?
Well, I sort of live in. I'm employed to look after the baby while Mr. Jones is at work. I sleep on the divan in the sitting room.
So he has a steady job. I mean, there's no problem about providing the child.
Oh, no, he has this terribly good job at the bank. He's very responsible.
Hey there, Georgie girl, swinging down the street so fancy free. Nobody you meet could ever see the loneliness there
inside you.
Hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear?
You're always window shopping, but never stopping to buy.
So shed those dowdy feathers and fly. Another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide. And oh, what a change there'd be. The world would see a new Georgie girl. Life is a reality, you can't always run away.
Don't be so scared of changing and rearranging yourself.
It's time for jumping down from the shell
a little bit.
Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide. And oh, what a change there'd be.
Georgie girl,
Georgie girl,
Georgie girl,
Georgie girl,
Georgie girl.
Tanca els ulls i escolta a Catalunya Ràdio, dins teu.